L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 8 de març, destacarem... S'activa la prealerta del Procicat per forts vents a les quatre comarques ebrenques. La pavimentació de carrers i els equipaments culturals, obres més reclamades pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pels ajuntaments ebrencs. L'Ajuntament de Rasquera convocarà una consulta vinculant sobre la plantació de cànnabis. El Partit dels Socialistes de Catalunya alerta que 20.000 tarragonins han contractat una mútua privada de salut en poc menys d'un any. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Prealerta pels forts vents que s'esperen per avui i que podrien arribar a cops de fins a 126 km per hora a les Terres de l'Ebre, lo que fa augmentar encara més el greu perill d'incendis. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha emès una prealerta del Pla Infocat a partir d'aquesta matinada, d'acord amb el risc d'incendis forestal associat a la previsió de forts vents i baixa humitat per aquesta matinada i demà, i augmenta el perill d'incendis forestals a 27 comarques catalanes, entre elles molt especialment les quatre ebrenques. Segons el cos d'agents rurals, aquesta situació d'augment de risc d'incendi forestal a partir d'aquesta matinada va lligada a factors com les previsions de risc per vent, les baixes humitats i l'estat de sequera de la vegetació. I és que s'ha emès també un comunicat advertint de l'avís meteorològic que indica la superació del llindar de la ratxa màxima de vent que a les Terres de l'Ebre pot arribar a donar cops de fins a 126 km per hora en un període que es podria allargar fins a la matinada de demà divendres amb el període de màxima intensitat durant la tarda d'avui dijous. El vent bufarà de component nord. I continuem parlant d'aquesta extrema sequera, ja que ha provocat 20 focs forestals a l'Ebre en només 3 mesos. Les Terres de l'Ebre han patit una vintena d'incendis forestals des de l'1 de gener. És un dels territoris castigats per la anòmala situació climatològica que viu el país. El foc, que ahir va ser extingit al terme de Móra d'Ebre, amb prop de 5,9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal calcinades, demostra l'elevat risc que viuen les masses forestals del territori després de 4 mesos d'extrema sequera. La manca d'humitat del terreny i espècies vegetals i les ratxes de vent habituals a les Terres de l'Ebre són dos factors propagadors d'incendis. Les xifres dels incendis forestals entre l'1 de gener i el 4 de març han estat de 8 focs al Baix Ebre, 6 focs a la Terra Alta, 3 focs a la Ribera d'Ebre i 3 focs al Montsià.
Serveis informatius de Mute.
Les Terres de l'Ebre rebran enguany poc més de 9,9 milions d'euros de la darrera anualitat del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. Es subvencionaran 58 actuacions, 15 de les quals són per pavimentar i urbanitzar carrers, 10 per equipaments culturals, 7 per instal·lacions esportives i 5 per recollida i tractament de residus, entre d'altres. Per comarques, la Ribera d'Ebre s'emporta 3,4 milions d'euros per 21 actuacions, seguida del Baix Ebre amb 2,7 milions d'euros per 13 obres. El Montsià, poc més de 2 milions d'euros per a 13 actuacions i la Terra Alta, 1,6 milions d'euros per 11 projectes. La directora dels Serveis Territorials de Governació a les Terres de l'Ebre, Rosa Peig, enumerava algunes de les obres subvencionades del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.
D'enguany, al Baix Ebre tenim, per exemple, instal·lacions fotovoltaiques a l'Aldea, la xarxa de pluvials a la Mella de Mar, al Baix Ebre l'adquisició del vehicle per al transport adaptat, urbanització de carrers a Bítem, una important subvenció també al Consorci de Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre, a Camarles també una plaça coberta, a Campredó un cobriment d'una pista poliesportiva, la construcció d'una biblioteca a Deltebre té una subvenció molt important, de 800.000 euros. Tenim, per exemple, Alcanar, al Montsià, equipaments immobiliari de l'Albert del Convent dels Josepets, amposta a l'Escola d'Art i Disseny de la segona fase, el cobriment de la piscina del Poble Nou del Delta, a Godall el cobriment d'un tram del barranc de la Caldera.
La directora dels Serveis Territorials de Governació a les Terres de l'Ebre va explicar que enguany van incrementar el nombre de peticions per reduir el pressupost de les actuacions i canviar les previsions que tenien els ens locals.
Subvencions, la quantitat de subvenció és la mateixa. És la mateixa que s'havia previst per a l'any 2008. El que passa és que un ajuntament havia previst de fer una obra de 400.000 euros de pressupost i volia fer 5 carrers i ara ens ha demanat de continuar conservant la mateixa subvenció i en lloc de fer 4 carrers en farà 2. En lloc de costar-li 400.000 euros, li costarà 200.000 euros i haurà de posar menys ell de la seva butxaca. Ha afectat, clar, han canviat les prioritats i els ajuntaments han frenat la seva despesa.
Un altre dels canvis d'enguany és que s'ha modificat el termini que tenen els ens locals per adjudicar les obres. Concretament, es fixa el 28 de juny del 2013 per les obres subvencionades a l'anualitat del 2011 i el 31 de desembre del 2013 per les actuacions subvencionades al 2012. L'Ajuntament de Rasquera convocarà el pròxim 10 d'abril una assemblea popular per consultar els veïns de la població, de forma vinculant, si accepten o rebutgen el projecte de plantació de cànnabis al municipi que impulsa el consistori juntament amb l'Associació d'Autoconsum. La decisió, segons va informar per carta l'Ajuntament als habitants del poble, s'haurà de prendre per un mínim del 75% dels vots emesos. Concretament, la consulta posarà sobre la taula les opcions de tirar endavant les mesures del pla anticrisi on s'inclou el projecte de plantació de marihuana o bé la seva revocació, després de l'aprovació per part del ple el passat 29 de febrer. La celebració d'aquesta consulta, que l'oposició de Convergència i Unió va reclamar de forma insistent durant el ple, ha de culminar el procés de participació ciutadana que el consistori ha posat en marxa després d'aprovar formalment aquest projecte. Així, i al marge de la possibilitat que els veïns tenen de presentar al·legacions o suggeriment als acords del ple durant un període de 30 dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província, el consistori ha anunciat també, en la mateixa missiva, la celebració d'una àgora canàbica al municipi els pròxims 15, 16 i 17 de març, on representants consistorials i dels promotors de la plantació pretenen resoldre els dubtes dels veïns i emetran un informe amb les crítiques i millores aportades. D'altra banda, el grup ecologista de Tarragona i Ebre i Ecologistes en Acció van expressar ahir dimecres el seu suport a la plantació de marihuana al municipi de Rasquera i que ha estat acceptada pel propi consistori. L'organització ecologista saluda la iniciativa i assegura que serà un pas endavant a les iniciatives de la llibertat personal. El grup ecologista de Tarragona i Ebre i Ecologistes en Acció remarca que el cànem és un sector dinàmic i en constant creixement també per a finalitats terapèutiques. En aquest sentit, afirma que és un gran aliat per combatre els efectes secundaris de la quimioteràpia en malalts de càncer. Pels ecologistes, aquesta també és una excel·lent oportunitat per al municipi de Rasquera per donar un nou impuls a la seva petita indústria artesanal i alimentària per a l'obtenció de la matèria primera a partir de l'aprofitament integral del cànem per a la manufactura d'estris tradicionals i aliments típics, entre altres usos tradicionals.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El portaveu socialista al Parlament, en matèria de salut, Josep Maria Sabaté, va alertar ahir dimecres que en poc més d'un any, 20.000 tarragonins han contractat els serveis d'una mútua privada de salut davant les retallades en el sistema sanitari. Això representa que unes 162.000 persones disposa ja d'una doble assegurança mèdica. En al·lusió al govern, Sabaté considera que així és molt fàcil reduir les llistes d'espera. D'altra banda, el diputat va criticar que l'executiu català digui que hi ha d'haver menys empreses públiques i ara agafi la més eficient, l'Institut Català de la Salut, i la desmunti. I també va afegir que el pla de salut aprovat pel govern no és creïble. Josep Maria Sabater.
Bones voluntats manifestades evidents amb aquest pla de salut, que dic compartim els objectius de salut, però hi ha una barreja. Mapa de serveis, explica com han de ser els serveis, apunta que s'han de fer reformes però no diu quines, diu que hi ha d'haver un canvi en el model assistencial però no ens diu de quina manera, parla de transformació però no ens diu el que hem de transformar, cita constantment a l'OMS, a l'Organització Mundial de la Salut, i cap on va les seves polítiques de salut, quan aquí ja tenim la cobertura universal, quan aquí tenim un sistema, teníem un sistema de salut que la gent estava satisfet, quan tenim uns professionals que val a dir que segueixen sent els pitjor pagats d'Europa i en 2 anys els hi han baixat el sou un 25%, un 25%. A partir d'aquí, diguem-nos què és el que quedarà d'aquest sistema de salut de continuar per aquesta manera.
El Partit dels Socialistes de Catalunya també considera que el col·lapse registrat els últims dies en els serveis d'urgències de diversos hospitals catalans evidencia que la decisió del govern de reduir les hores d'obertura de diversos centres d'assistència primària és un fracàs i que s'ha de sumar a la retallada del 14% en el pressupost del departament.
Serveis informatius de MUTE.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que els responsables del Consell Català de l'Esport, l'Ajuntament d'Amposta, el Departament d'Ensenyament i diverses federacions esportives es van reunir al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre. No és així, Manel?
Doncs, efectivament, la reunió va servir d'entrada per posar de manifest la bona voluntat del Departament d'Ensenyament en col·laborar en les adaptacions curriculars de l'alumnat que segueix els programes esportius de tecnificació a Amposta. En aquesta reunió es van decidir aspectes de funcionament del nou institut en relació a l'alumnat de tecnificació. Es va fer una valoració de la temporada, la seva situació actual i també, evidentment, les previsions per als propers anys, tal com explicava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
Sí. Bàsicament va ser tot un dia de reunions i d'analitzar, primer que res, la nova posada en marxa de l'Institut de Tecnificació, com encaixarien allí els deportistes que estan dins del centre, quins serien els graus que farien, quins serien la capacitat. Tot això ho vam discutir en la gent d'educació de les Terres de l'Ebre, en la inspectora i en el delegat Toni Martí, i després va ser una reunió en les federacions per veure com anava tot el funcionament del centre, les possibles coses que es podien millorar, perquè també han de tindre en compte que també s'ha incorporat en este curs l'entrada de la nova residència d'esportistes per veure la satisfacció que estaven tots els esportistes que estan allí allotjats, així com a les federacions, i bàsicament va ser una reunió de treball i d'acabar d'aclarir conceptes sobre el funcionament del centre de tecnificació.
Cal destacar que a la reunió van assistir en representació de l'Ajuntament d'Amposta diferents regidors, però també hi van estar representants de les federacions, així com responsables del Centre del Rendiment. En quant a federacions, van estar la Federació Catalana d'Atletisme i la Federació Catalana d'Esgrima i el director de tècnic de la Federació Catalana del Rem, l'ampostí Bienvenido Front. També es personaren en aquesta reunió el subdirector del Consell Català de l'Esport, Oriol Mercè, i el responsable de l'àrea del rendiment de l'esport federat, Carles Giral, que van aprofitar per visitar les noves instal·lacions esportives de la ciutat, com la residència d'esportistes, el centre de rem, la sala d'esgrima o la pista d'atletisme.
Serveis informatius de MUTE.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que l'obra social de la Caixa premia un projecte de l'Associació de Dones Agents de Salut de Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
La convocatòria d'ajuts a projectes d'acció social de l'obra social La Caixa 2011 va seleccionar i dotar més de 5 milions d'euros 326 iniciatives presentades per entitats socials de tot el país que treballen per donar resposta als reptes socials amb major incidència en l'actualitat, entre els que destaquen la igualtat de gènere, la promoció de la salut i l'educació en valors i, en paral·lel, afavorir i promoure la qualitat de vida de les persones que presenten problemes de salut física o mental. D'entre els 326 projectes seleccionats, trobem el de l'Associació de Dones Agents de Salut, dedicades a la promoció de la salut i a la lluita per l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida de les comunitats. El projecte presentat es titula Dones, Salut i Educació, transformar per avançar, tal com ens explica la presidenta d'EADAS, Rosa Maria Queralt.
vam fer un projecte de recerca i llavors vam fer una mica la hipòtesi de que si realment les qüestions domèstiques s'ensenyen a l'escola, no hi haurà, a la llarga no hi haurà la disparitat que hi ha ara entre la presència de la dona a la llar i l'home a la llar, no? I llavors això va ser, bueno, va sortir l'obra social de la Caixa, que el perfil que anava dels premis d'enguany o de les subvencions d'enguany anava dirigit justament a gènere, promoció de salut i educació, que són les tres eixos nostres, i llavors van dir, carai, això està fet per a nosaltres. I ens van presentar així, i encara que la nostra associació és jove, perquè només té 2 anys, i això en certa manera posa en desconfiança a les entitats, doncs evidentment ens han finançat perquè poguéssim estendre aquesta activitat no solament aquí a les escoles de Deltebre, sinó també a les de Sant Jaume, les de Camarles i l'Ampolla, que és el que estem fent ara.
A més d'EADES, la Fundació La Caixa ha atorgat ajuts també a la demarcació de Tarragona, a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, a l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre i a la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui de la sessió informativa que per el dilluns que ve ha organitzat la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament Canareu en col·laboració amb l'Institut d'Ensenyament Secundari Sol de Riu. Una sessió per presentar les propostes formatives que l'Institut ofereix per a un públic adult. No és així, Domènec?
¿Qué tal, Tomás? Bona tarda. Efectivament, en estos moments de crisi econòmica pren especialment rellevància la formació com a eina imprescindible per adquirir les competències que el mercat de treball exigeix. És per aquest motiu que des de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania del nostre Ajuntament s'aposta per portar a terme accions que ajuden a les persones a millorar les seues aptituds i habilitats per tal de poder reincorporar-se al mercat laboral. En este sentit, l'Institut Sol de Riu d'Alcanar, l'IES de la nostra població, impartix 2 cicles formatius de grau mitjà, concretament els de les especialitats de gestió administrativa i el d'instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, estudis que garanteixen una millora personal que complementarà en un futur les opcions a l'hora de trobar feina. Erròniament i habitualment es tendeix a pensar que estudiar és per als joves, però el sistema educatiu garanteix que també les persones adultes puguen adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i les seues actituds per al desenvolupament personal i professional, ja que l'estructura flexible dels currículums permet l'adaptació a la diversitat d'interessos, ritmes i estils d'aprenentatge. És per això, i esperant que aquest tema sigui d'interès i d'utilitat per a la gent més gran del nostre municipi, per a un públic adult i no només per als joves estudiants, des de la Regidoria, com dèiem, d'Acció Social i Ciutadania, s'ha organitzat una sessió informativa, concretament per dilluns que ve, per informar d'aquesta possibilitat de formació per a la gent del nostre municipi. Una sessió de la qual als nostres micròfons en parlava la regidora d'Acció Social al nostre Ajuntament, Mari Carme Navarro.
Este tema, el tema dels estudis per a la gent més gran, sigue de l'interès de totes aquelles persones que s'adapten al perfil, que estiguen en situació d'atur o que vulguen donar un sentit, una titulació als seus coneixements, convoquem una sessió d'orientació i informació relacionada amb l'educació el proper dilluns, dia 12 de març, a les 8 de la tarda, als serveis agraris. En aquesta reunió assistiran l'equip directiu de l'Institut Sol de Riu per a donar informació sobre una informació més directa sobre el que són els cursos, de quina manera se pot accedir a la formació. I jo invito a totes aquelles dones i homes d'Alcanar i dels voltants que tinguin una motivació d'ampliar els seus estudis, de tindre coneixements, d'actualitzar-los. De fet, hi ha molta gent que va estudiant fa molt de temps i que ara pues, que potser necessitem una mica de reciclatge. Invito a que vinguin, si més no, a informar-se de quina manera podrien assistir a classes, perquè no és només assistir presencialment, hi ha diferents opcions, però l'important és que sapiguem que la formació, com ja he dit abans, no és només cosa de jovens, sinó que pot ser per a és molt important també que les persones adultes pues, mos anem reciclant en el tema de l'aprenentatge.
Tal i com la regidora explicava, la convocatòria, la crida és oberta no només a gent del nostre municipi, sinó també als del voltant. Una reunió que, recordem, una sessió informativa que tindrà lloc dilluns que ve, 12 de març, a partir de les 8 de la tarda, a l'edifici de Serveis Agraris, a l'Avinguda Catalunya número 64 del Canal.
Fira Tortosa vol posar ordre a Expo Ebre per fer atractiva la fira tant a expositors com visitants. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat la Regidoria de Promoció Econòmica per redefinir aquest certamen sense renunciar a l'esperit multisectorial que des dels seus inicis ha tingut la fira. Enguany s'ha decidit apostar fort per incorporar el turisme al certamen, dissenyant un espai propi pel sector, com ja tenen des de fa anys la secció dedicada al medi ambient i la sostenibilitat, amb l'espai Ebre Ambient, l'artesania o els emprenedors. El regidor de promoció de la ciutat i president de Fira Tortosa, Emili Lehmann, destacava l'aposta pel sector turístic en el marc d'Expo Ebre.
El sector que mos costarà més perquè serà un sector que ja existeix però no existia com a tal, però que es vol potenciar no només a nivell de fira sinó a nivell de Tortosa, i potser no se l'escapa a ningú, que ha de ser el turisme. Volem crear o començar a crear, crec que hem de ser modestos perquè la situació sabem que és molt, molt delicada i poder portar expositors a la fira serà molt difícil, però volem crear un espai dedicat al turisme. Dins de la fira, ara mateix teníem algunes empreses, alguns expositors que tenien pues, el seu centre d'operacions o estava dintre de lo que seria l'àmbit turístic. Que volem fer és veure si efectivament aquests expositors retornen, captar-ne de nous i ubicar-los en un espai única i exclusivament dedicat a activitats turístiques. Quan estic parlant d'activitats turístiques, aquí estic parlant des d'empreses que dissenyen pues, qualsevol tipus de paquet turístic o d'esports d'aventura, agències de viatges, recintes que es volen arribar a promocionar per captació, ja sigui de la zona o exteriors.
Expo Ebre se celebra enguany entre el 28 d'abril i l'1 de maig i l'Ajuntament confia que el pont beneficia l'assistència de públic. D'altra banda, ahir dimecres també es va presentar la nova imatge de la Fira Tortosa, que canvia el color roig pel blau i que adopta un grafisme més modern.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa avui que la comunicació i el sexe seran els temes que marcaran el Dia Internacional de la Dona a Santa Bàrbara. L'Associació de Mestresses de Casa organitza el dissabte una xerrada col·loqui amb aquesta temàtica. L'associació AFAMER aprofitarà avui per inaugurar el seu nou local social. Josep Roig.
També les dones planeres celebren o preparen la celebració d'aquest Dia Internacional de les Dones que se celebra avui. L'Associació de Mestresses de Casa Dones Planeres ha programat per al proper dissabte una xerrada que impartirà la psicòloga planera Maria José Cid sota el títol de la comunicació conflictes causats pels mals entesos. El tema de la xerrada, com s'indica, és la comunicació que les dones tenen amb la seva parella i com aquesta comunicació contribueix en la millora de les relacions. Escoltem Maria José Cid.
Llavors la idea és parlar una mica de la comunicació, no? Dels mals entesos de vegades que tenim en la comunicació i com les dones també que convivim a vegades en un nucli familiar on hi ha una sèrie de condicionants, com relacions de parella pues bueno, de més o menys llarga durada, unes tensions, un estrès, uns fills, com pot fer de vegades que malentesos en la comunicació puguen portar a conflictes més importants. No? Llavors, bueno, pretén ser una xerrada molt col·loquial i molt, molt propera.
Però aquesta no serà l'única temàtica que s'abordarà. La psicòloga, prenent com a referència el llibre de Sílvia de Béjar, Desig, també vol posar damunt la taula les relacions íntimes dintre de la parella i com aquestes evolucionen en el temps.
I este segon, el llibre de Desig, parla molt de relacions entre parelles després de molts anys, no? Què passa quan algú dus 20 anys, 30 anys, 40 anys en la parella, no? tant a nivell de comunicació com també, evidentment, a nivell de desig sexual, no? A mi m'ha servit i m'ha fet reflexionar per què no compartir, bueno, en altres coses que pugui posar de collita pròpia en dones de l'associació.
La psicòloga ens explicava que l'educació general que hem rebut fa que molts cops ens guiem per determinats tòpics que no ens fan avançar en el terreny de la intimitat. Sí, deia que a les nostres mans tenim l'eina per a donar-li un gir a la rutina.
Però si no, segur que a les nostres mans tenim eines per a saber-li donar la volta. I jo crec que les dones, i poso jo la primera com a exemple, tenim molt el pes d'una educació, no? D'unes maneres de fer que fer molt moderna o el que vulgui semblar pesen i estan presents, no? Llavors te fa reflexionar i te fa veure coses que potser tu te penses que són estranyes, que no tenen per què fer-se o que només passen a les pel·lícules. Ostres, pues, poden passar amb tu i la teva parella, li poden donar vida i poden fer canviar una sèrie de rutines que estan allà encarcarades. I de vegades els homes també tenen els seus problemes o conflictes en este nivell, no? I per no ferir-nos, per no ser tan un conflicte, també es tanquen o se tanquen o es busquen altres relacions o decau la pròpia relació, no? Llavors és un tema que jo crec que és important, no?
Amb temàtiques com aquestes i la xocolatada que s'ha organitzat a Para Després, la xerrada promet, no hi ha dubte. Les sòcies de l'entitat tenen la cita, com hem dit, el proper dissabte a les 5 de la tarda i al local de l'Associació de Mestresses de Casa Dones Planeres. Una altra de les entitats femenines del nostre municipi, l'associació Afamer, també aprofitarà la celebració avui del Dia Internacional de la Dona per inaugurar el nou local de l'associació, ubicat al carrer Metge Coto García número 55 del municipi. La inauguració, oberta a totes les sòcies, es farà a les 4:30 d'aquesta tarda.
Serveis informatius de MUTE.
Manifest del dia 8 de març. Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Un dia ple de reivindicacions i de milers de dones, moltes d'elles anònimes, en què van trencar esquemes i van transgredir els límits de les convencions socials, posant en qüestió la divisió entre l'àmbit privat i el públic i desafiant l'imaginari masculí amb nous estils de ser dones. Totes aquestes passes no van ser fàcils, sinó que, ben al contrari, les protagonistes es van trobar amb la resistència de les seves parelles, de la família, de l'entorn social i fins i tot en ocasions amb la represàlia política. La lluita de les dones durant aquests primers anys del segle XX no va ser només una lluita per la concessió del dret al vot, sinó que també va ser una lluita per a la igualtat, el respecte i la justícia. Per això avui, quan s'han complert 80 anys de l'accés de les dones al dret de vot, des de totes les administracions públiques del país es recorda i es fa un homenatge a totes les dones que van defensar la instauració de la democràcia i que es van comprometre per la construcció d'una societat on les dones poden exercir lliurement la seva participació directa en la vida pública, en igualtat amb els homes. Anys que ens han permès dur a terme també importants avenços en matèria d'igualtat, en els quals l'aportació de les dones ha estat decisiva, com l'aprovació de la Llei per la Igualtat de Dones i Homes o la Llei Catalana del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista. Però encara hem de seguir treballant perquè la igualtat sigui una pràctica present en les diferents manifestacions de la vida social i personal. Avui, quan el món es troba immers en una greu crisi econòmica, on les conseqüències han recaigut sobre les persones i col·lectius més vulnerables de la nostra societat, quan s'estan agreujant i incrementant les desigualtats socials, cal reivindicar també les polítiques d'igualtat de gènere com a instrument per continuar construint una societat basada en la cohesió, l'equitat i la justícia social. La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna. Per això és fonamental els treballs de creació de nous models d'organització social i política més flexible, oberts i plurals, en què apareguin com a elements rellevants, amb igualtat i amb respecte, i construir així un nou model de ciutadania que garanteixi el reconeixement, l'apoderament i la participació activa de les dones. Un model de societat basada en la igualtat, l'equitat i la paritat, on és cabdal el compromís i la complicitat dels homes. Aquest és el gran repte que tenim al davant i el volem assolir amb la col·laboració i la complicitat de totes les administracions, les institucions, els agents socials i dels homes i de les dones del nostre país, perquè només així és possible fer-ho realitat.
I amb aquest manifest en el Dia Internacional de la Dona, que ens portava la nostra companya Tere Giné. Des de la Plana Ràdio arribem a la fi del nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.